101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, i acompanyats per Poli Hernández aquí al control, i des d'aquesta casa de l'Bisbat de Tortosa els desitgem, el primer de tot, doncs, que tinguin una bona tarda per compartir amb nosaltres les principals notícies d'aquest cap de setmana i les que venen. Per exemple, les que venen i han succeït va ser precisament ahir a la tarda aquest festival solidari a favor de Mans Unides a l'Espai Patronat de Tortosa. Avui parlarem d'activitats solidàries, no directament amb Mans Unides, però comencem sí amb la notícia. Una notícia que lògicament ja és pràcticament anual i que es va repetint a la ciutat de Tortosa en aquest festival solidari. Temps ara de confirmacions, perquè serà demà quan hi haurà confirmacions a la parròquia de Santa Maria de Peníscola. També hi ha que dir que el proper dissabte hi haurà una visita guiada als retaules barrocs de la catedral de Tortosa dintre del programa d'Ertosa Sacra. I també que el proper diumenge doncs, hi haurà una eucaristia en el monestir de Santa Clara en honor del Senyor dels Miracles. També el diumenge podem veure a la segona cadena de la televisió espanyola el nostre bisbe, don Enrique Benavent, president l'Eucaristia, dintre de les diferents eucaristies que es van celebrant cada diumenge per la televisió pública. I també el proper dilluns toca formació als preveres de la nostra diòcesi de Tortosa al monestir de les Teresianes de Jesús.
101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I continuem aquesta tarda oferint-los, com sempre, la informació o les notícies més rellevants d'aquests dies. Una de les notícies que, sens dubte, serà rellevant aquest cap de setmana serà una de les campanyes, jo diria que més importants que celebra l'Església arreu de les diòcesis espanyoles. És la campanya del Domun. Segurament que tothom recorda amb molt d'agraïment aquesta campanya que ens convida sempre a pensar en un esperit missioner. El senyor Eduardo Blasco, ell també des de fa uns quants anys, ens ha vingut acompanyant per explicar-nos, per transmetre'ns aquest esperit missioner que ell bé també el comparteix, el viu i l'intenta transmetre, no només a Morella, que és d'on és, sinó arreu de la diòcesi, on també doncs, ha ocupat el càrrec de delegat de missions. No? Senyor Eduardo Blasco, molt bona tarda.
Bona tarda. Després d'esta presentació, no sé si me cal dir res més, eh?
Bueno, l'hem presentat a vostè i hem presentat un poc la campanya del Domun, però certament que parlar de missions, no? Vostè ho té prou fàcil, perquè és un tema que el viu, no?
Sí. Sí, bueno, l'intentem viure. Tots tenim l'obligació d'intentar viure-ho. Si no, ens quedem una mica a misses en la nostra vida cristiana.
Comencem per la campanya del Domun, no? Una campanya del Domun que diem que amb certa... bueno, jo diria no melancolia, sinó carinyo, tothom recorda, no?, quan ve el Domun, bueno, pues, ja sabem de què ve el Domun, i sembla que és una de les campanyes més agradables, entre cometes, que a la catequesi, a les parròquies, fem, no? Degut a què? Per què ha caigut també aquesta campanya?
A veure, hi ha molts efectors. Un primer és que és una campanya que no és només de l'Església espanyola, sinó que és de la Església universal, on tots posem el granet d'arena en l'objectiu de que la Iglesia es pugui fer present a tot arreu, bàsicament als territoris de missió, i això fa pràcticament 100 anys que s'està fent. Per tant, estem parlant de molt de temps que s'ha anat insistint, s'ha anat vivint, s'ha anat treballant. És que tenim una edat, evidentment, recordem quan mos vestien d'altres països llunyans i anàvem pels carrers el diumenge, el penúltim diumenge d'octubre, demanant els diners per les missions, pel don. Recordem perfectament. Un factor és este. Un altre factor és que, torno a repetir, farà 100 anys l'any que ve, el papa Benet XV va fer una encíclica en la qual ja parlava del món missioner. Però el món missioner és una qüestió que hem de tindre absolutament dins nostre. Tant que si diem no vivim les missions, podem dir tu, borra't de cristià, no ho eres si no vius el món missioner. I des de fa 100 anys s'està insistint en això. Per tant, necessàriament hem de viure tots perfectament i de la millor manera possible, està clar. I jo penso que seria el temps que fa i la importància que ha de tindre per a la nostra església el tema missioner. La nostra església, per a la nostra vida cristiana i per a les nostres comunitats cristianes.
Per tant, és una campanya que ha arraigat, que té la seva soledat i que lògicament doncs, també té el seu clam, no, a nivell diocesà.
Sí, sí, sí.
També és una campanya que lògicament està molt ben motivada des de la delegació, en aquest cas central, sempre ha un lema, sempre es pensa un lema, es pensa unes catequesis, un guió litúrgic. Sí. Quin és el lema d'aquest any, senyor Duarte?
El lema d'enguany és canvia el món, canvia el món. És evident de dir, no tots podem anar a missions, però sí podem tindre en gran estima allò que fan els missioners. Un exemple molt senzill, de dir, tu vas a visitar uns missioners, suposadament a l'Àfrica, per exemple, i què estan fent? Doncs en molts de casos tenen un centre missioner on pretenen canviar la vida d'aquella gent. La vida d'aquella gent que està explotada per el que és, per la raça que tenen, pot ser també per ser dones, pot ser per viure en un lloc absolutament marginal, apartat de tot el món. I què estan fent? L'escola, l'hospital, el centre missioner, el centre formatiu, el lloc des d'on es desplacen potser 100 o més quilòmetres a la redona per poder transmetre el missatge de Jesucrist. Evidentment, això que estic dient és una qüestió que toca a totes les persones, mos toca a tots i podem dir, això és molt important, és anar allà a viure com Jesucrist, és anar allà a fer el que Jesucrist mos va demanar que farem. Canviem el món, canviem la vida de la gent, que és estimant com viurem i farem viure el regne de Déu.
A més, el cartell és molt bonic, no?, perquè són unes mans canviant aquest cubo del Rubik, no?, com està canviant, intentant canviar la imatge.
Sí. Sí, allí hi ha molt de simbolisme en el cartell. Realment podem veure les mans que canvien el cub de Rubik, però que dins del cub tenim una sèrie d'imatges del món de les missions. Per una banda, un grup d'imatges que conformen un mapa. Un mapa que concretament és entre Àsia i Àfrica, però també hi ha una altra sèrie d'imatges, uns paisatges, però sobretot unes persones. Unes persones que estan dient, atenció, Tots tenim dret a la vida, per una banda. Per una altra banda, uns missioners que acullen, que tenen en braços un xiquet, que estan acompanyant persones necessitades. O que poden ser laics, poden ser religiosos o poden ser religioses. Inclús en la part inferior al mig dreta ens està dient el Sant Pare que tant viu el tema missioner perquè és el gran impulsor d'això, de tot el tema, de totes les missions. I això és el que hem de viure. Voreu en una perspectiva global. Des de tota l'Església Universal representada en el Sant Pare a les coses concretes que podem viure d'acollida i de treball dels necessitats. Sobretot vivint com Jesucrist i portant-lo a la seva vida.
Mm-hmm. Hi ha alguna acció diocesana que s'organitza al voltant d'aquesta campanya del Domun o no? O es viurà cada parròquia aquesta...
Sí, en general... se fa una presentació en alguna parròquia, però lo fonamental és que cadascú al seu puesto, a la seva parròquia, puguem viure el Domun. No se trata de fer una gran concentració, una gran activitat, se trata de que cadascú en la seva vida pugui portar-ho a terme, i això se porta a terme a les parròquies, als pobles, a cada puesto. Si no, fer una general, mos oblidaríem de la major part de la gent diocesana. Les parròquies són la base fonamental i dins les parròquies la gent compromesa i molt tots els agents de pastoral, catequistes, rectors, religioses, etc. A cada parròquia s'ha de viure i s'ha de procurar.
Mm-hmm. Parlar del comú és parlar dels missioners i també dels missioners de la nostra diòcesi. Sí. Senyor Duart, tenim missioners, no?, a la diòcesi de Tortosa.
Sí, tenim missioners a la diòcesi de Tortosa que són bàsicament religiosos que van marxar en la seva congregació i els van destinar sobretot a Amèrica. Alguns comencen a tindre ja un edat important, alguns són retornats, però també cal tindre present que en este moment està fent un curs a Madrid un laic de la Ràpita per preparar-se i marxar allà on sigui destinat dins d'Ocasa. Mm-hmm. És molt interessant, molt important, perquè des de les pròpies parròquies, des del seu poble, és com és llançat i ajudat a formar-se des del grup de vida cristiana per anar allà on sigui designat. Molt bonic. Esperem que pugui marxar a principis de l'any que ve el jove de la Ràpita i juntament amb tots els religiosos i religioses que estan ara donant el seu treball per les missions allà on la seva congregació els ha destinat.
Mm-hmm. No és la primera vegada que succeeix, no? Que d'alguna manera pues, passa això que acaba de dir el senyor Duart, que algun jove, algun matrimoni també, no? A Maria Palau, sí. Roger, van ser-hi fa...
Sí, sí,
fa,
sí.
No? Però,
això ha anat passant progressivament i si no passaré diríem que les nostres comunitats són comunitats tancades en elles mateixes, que no miren al seu entorn i que no intenten que entre l'aire fresc. Mm. És molt bonic que ara estigui este jove de la Ràpita fent, com vostè acaba de recordar, Maria i Roger, matrimoni, ella de Benicarló, que van tornar farà un any i mig, o més o menys, que van estar 3 anys a la República Dominicana, i en un temps passat doncs, també han anat n'hi havent molts més laics que han participat. És important, torno a repetir, si no fora això, vol dir que les nostres comunitats estan tancades, mm-hmm. per no dir mortes. Mm-hmm. val la pena tindre-ho en compte i al seu moment suposo que ja li fareu l'entrevista i el donareu a conèixer, però és un gran compromís que adopte el seu grup de jovens, la seva parròquia, el moviment de jovens i també la nostra diòcesi. És molt bonic i molt important que això passi i que continuï passant.
I per acabar, tenim dos minuts i mig, ens ha d'explicar una tasca com a Morillà i com a missioner que es va portar a terme coincidint amb aquest sexeni, el sexeni solidari, no? Clar, hem de lligar les dues coses, no? Com va anar aquesta iniciativa?
Bueno, el sexeni, si el temps ho permet, se tanca encara este cap de setmana. És el moment en què el dissabte es baixarà la imatge de la Mare de Déu de Vallivana al seu santuari i podrem donar per tancar ja totes les accions seccionals el diumenge. Realment hem de plantejar el plantejament del sexeni solidari, que és una part de tot el sexeni, és dir, la Mare de Déu l'any 1672 va acudir de pressa a la muntanya i va escoltar les necessitats dels morellans. Els morellans avui en dia no tenen la necessitat perentòria de vida o mort que van tindre aquell any 1672, però si volem ser conseqüents en allò que va passar ja fa tres segles, més de tres segles, hem de mirar i atendre les necessitats de la gent, com criden també a Déu, a la Mare de Déu. Ajuda-nos, perquè sense ajuda no viurem, sense ajuda no tindrem formació, sense ajuda no tindrem medicina. I ja fa bastants anys es va plantejar el tema del sexeni solidari col·laborant en un projecte al Tercer Món. Es va ajudar a Bolívia, es va ajudar a Sudan i fa 6 anys es va ajudar a Moçambic en la construcció d'una escola que porten les monges de la Consolació. Resulta que el mes de febrer de l'any passat va passar un huracà i se van portar les teulades de totes les aules i molta part de les instal·lacions que s'havien de refer. Plantejament de dir, si fa 6 anys vam ajudar en la construcció, ara no tenim més remei que ajudar en la reconstrucció. I ens vam comprometre a participar en 15.000 euros i en el moment actual, torno a dir, encara no s'ha acabat perquè falta acabar el curs, doncs estan superats, n'hi havia uns 18.000 de recaptació. Per tant, podem dir que Iñambane, a l'escola Primero de Mayo, doncs ajudarem en la reconstrucció. Hem ajudat, perquè la reconstrucció ja es va tindre que portar a terme, hem ajudat en poder fer-ho
real. Doncs ens alegrem moltíssim, senyor Eduard, d'això, i que vostè ens segui acompanyant aquí aquesta tarda. Hem de tallar ja perquè se'ns ha exhaurit el temps i tindrem més oportunitats per compartir amb altres projectes. Eduard Blasco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí a la cadena COPE.
Gràcies a vostès.
I a tots vostès també els deixem ara amb les paraules del bisbe, don Enrique Benavent, paraules de vida. Ens tornem a retrobar el proper diumenge, si Déu plau. Bona tarda i fins diumenge, si Déu vol.
El passat 14 d'octubre es va celebrar la canonització de 7 nous sants, entre els quals destaquen dos per la repercussió universal que han tingut per a l'Església. El papa Pau VI, que va concloure el Concili Vaticà II, i Òscar Romero, arquebisbe de Sant Salvador, assassinat mentre celebrava l'Eucaristia el dia 24 de març de 1980 per defensar la veritat i la justícia. Recordo perfectament l'impacte que ens va produir als alumnes del Seminari de València, on jo estudiava en aquell moment, la notícia del seu assassinat. Sobre el papa Pau VI ja vaig escriure quan va ser beatificat. Avui us vull presentar breument la figura de Monsenyor Òscar Romero, que sens dubte és un dels grans sants del segle XX. El papa Sant Joan Pau II va visitar la seva sepultura en el primer viatge que va fer a El Salvador. I en la celebració dedicada als testimonis de la fe del segle XX durant el jubileu de l'any 2000, va incloure el seu nom en l'oració final, modificant d'aquesta manera el text que s'havia preparat i en el qual no era esmentat. El papa Benet XVI, el 9 de maig de 2007, va respondre a la pregunta d'un periodista sobre la canonització de Monsenyor Romero, afirmant: Monsenyor Romero ha sigut certament un gran testimoni de la fe, un home de gran fortalesa cristiana, que es va comprometre per la pau i contra la dictadura, i que va ser assassinat durant la celebració de la missa. Estem davant una mort veritablement creïble de testimoniatge de fe. Amb el pontificat del papa Francesc, la causa de canonització ha arribat al seu terme i l'Església té un nou model de santedat i un intercessor davant Déu. En el conflicte civil que va viure el seu país en aquell moment, es va mostrar com un pastor pare dels pobres, que per fidelitat a l'Evangeli va denunciar valentment en les seues homilies els abusos dels poderosos i va defensar els drets dels més febles que eren greument violats. Estava convençut que malgrat les seues paraules podien ser instrumentalitzades políticament i seria acusat de comunista i revolucionari, el seu silenci contribuïa al fet que s'agreugés la falta de respecte als drets humans en El Salvador i que la violència institucional i dels grups paramilitars empitjoraria. Per a molts, la seva paraula era l'única veu que els quedava. Per fidelitat a l'Evangeli i a la seva missió de pastor del poble de Déu, va decidir no callar. Considerava que si ho feia es convertia en còmplice de les injustícies que es cometien al seu país. Va mantindre la seva opció fins al final, sent plenament conscient que la seva vida estava en perill. De fet, pocs dies abans de la seva mort, havien intentat atemptar contra ell col·locant un artefacte explosiu on havia de celebrar l'Eucaristia. El seu testimoniatge es recorda als pastors de l'Església que estar atents als problemes dels més necessitats i defensar els més febles forma part de la nostra missió si de debò volem portar a la pràctica el manament de l'amor al proïsme. Que a tots ens recorda que el verdader cristià és el que arriba fins a les últimes conseqüències en els seus compromisos i no es deixa vèncer per la por. És el que han viscut els màrtirs de tots els temps. Amb la meua benedicció i afecte, fins la setmana que ve.